Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 14 de desembre de 2011. La Generalitat portarà al govern espanyol als tribunals pels 759 milions d'euros de la disposició addicional tercera de l'Estatut, si aquests diners no arriben a Catalunya abans que s'acabi aquest any. El portaveu Francesc Homs ha qualificat l'impagament d'un dels fets més greus de l'època democràtica en la relació entre Catalunya i l'Estat. I en la compareixença posterior al Consell de Govern ahir, Homs va afegir que això té aires de vendetta, fins i tot. El PP català ha exigit contundència a la Generalitat per obtenir els diners, que Salgado nega, però s'ha mostrat contrari a la mesura judicial. PSC, Esquerra i Iniciativa, en canvi, han donat suport a aquest contenciós administratiu que haurà de resoldre el nou govern de Mariano Rajoy, un govern que ja està més a prop de constituir-se perquè ahir les cambres espanyoles ja es van formar, el Congrés i el Senat, amb la majoria absoluta del PP, i amb Jesús Posada com a president del Congrés i Pío García Escudero com a president del Senat. Són moments polítics incerts, difícils, marcats per la crisi econòmica i que segur que no estaran exempts de tensions entre les forces polítiques i entre els territoris, com estem veient. Passen 2 minuts de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Resumim en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. La Generalitat portarà, com dèiem, el govern espanyol als tribunals pels 759 milions de la disposició addicional tercera de l'Estatut. D'altra banda, el portaveu de Convergència i Unió al Congrés, Duran i Lleida, es va reunir ahir amb Rajoy, que li va traslladar que no atendrà de moment la petició de pacte fiscal sobre els diners de l'addicional tercera. Rajoy vol conèixer, segons va dir Duran i Lleida, l'abast de l'incompliment del govern de Zapatero.
El nou president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, va demanar consens per fer front als greus problemes de la legislatura. Mentrestant, Amaiur ha admès que pot aconseguir el grup parlamentari propi a canvi de renunciar a incloure el 7è diputat, el de Navarra.
10 diputats catalans declaren avui a l'Audiència de Barcelona per l'assetjament a les portes del Parlament durant la concentració i posterior protesta dels anomenats indignats el 15 de juny passat, a l'entrada de la cambra, abans de l'inici d'un ple. Ahir, un miler d'indignats es va manifestar al centre de la capital catalana en suport als imputats pel setge.
Francisco Camps va dir ahir que dels caps de la trama Gürtel només coneix el bigotes. L'expresident valencià es va declarar absolutament innocent davant del Tribunal Superior de Justícia de València per l'anomenat cas dels vestits. Ricardo Costa també ho ha fet i tots dos han rebutjat l'acord de conformitat.
5 morts i un centenar de ferits és el balanç d'un atac al centre de la ciutat belga de Lieja. Un home armat amb fusell, revòlver i granades va disparar i sense límits contra la població al centre de la ciutat valona. L'autor, que és un dels morts, tenia antecedents per possessió d'armes i drogues.
I en esports, l'Espanyol ha empatat a 0 al camp del Celta en l'anada dels 16ens de final de la Copa del Rei i el Real Madrid, per la seva banda, ha superat la Pontferradina per 0-2.
Repassem l'actualitat començant per la notícia que coneixíem per boca del portaveu del govern català, Francesc Homs. La Generalitat portarà, recordem-ho, el govern central als tribunals per l'impagament per part de l'Estat dels 759 milions d'euros que preveu la disposició addicional tercera de l'Estatut.
L'anunci el va fer el portaveu del govern, Francesc Homs, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Homs va qualificar l'impagament d'extremadament greu i sense precedents i es tracta també, segons ell, d'una invectiva clara contra l'autogovern de Catalunya i davant això el govern es defensarà.
Davant d'aquesta situació tan enormement greu que asfixia la capacitat d'autogovern del nostre país sense precedents, d'una manera que no té precedents, el govern ha pres, de fet, d'entrada, dues decisions. Portar els tribunals a l'Estat, a l'administració de l'Estat. Iniciar les accions legals perquè l'Estat pagui aquests 759 milions d'euros. Comunicar a les autoritats europees quina és l'actitud, quin és el comportament de l'Estat en relació, doncs, en aquest cas concret.
El govern català ha autoritzat el conseller d'Economia, Andreu Mascolell, a formular un requeriment davant del Ministeri d'Economia i Hisenda previ a un recurs contenciós administratiu. Per aclarir-nos precisament el marc legal i què passarà a partir d'ara, parlarem, després d'aquest informatiu, amb Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament.
I pel que fa a les reaccions, Esquerra, Iniciativa i el PSC, els antics socis del tripartit, han fet costat a la decisió del govern català.
Des del PP, però, el seu portaveu al Parlament, Enric Millo, es pregunta si és la millor manera d'afrontar la relació entre la Generalitat i el nou govern, portant aquest últim als tribunals. Per això, Millo ha reclamat a la Generalitat que sigui molt contundent amb l'actual govern en funcions perquè compleixi amb els seus compromisos abans que abandoni la Moncloa.
Reunió entre Josep Antoni Duran i Lleida i Mariano Rajoy ahir, després de la constitució del Congrés. Rajoy va reconèixer, davant del portaveu nacionalista català, que el pacte fiscal no estarà, de moment, entre les primeres prioritats del govern espanyol.
Precisament, Rajoy donarà prioritat a altres qüestions, com són la reforma del sector financer, també la reforma laboral i la reducció del dèficit fiscal. Duran i Lleida ha afirmat, però, que el pacte fiscal serà present en totes les actuacions parlamentàries de Convergència i Unió fins que no es converteixi en realitat, inclòs el seu discurs a la sessió d'investidura. Duran ha lligat al fet que s'atengui aquesta reclamació la possibilitat d'algun acord estable amb el PP al llarg de la legislatura.
I el Ministeri de Cultura ha suspès la reunió que havia de servir ahir per aprovar la sortida imminent dels últims papers de Salamanca.
El Patronat de l'Arxiu de Salamanca, rebatejat com a Centre Documental de la Memòria Històrica, havia de donar el vistiplau a la sortida de les últimes 300 caixes dels papers. La trobada, però, s'ha suspès sense que se n'hagin donat els motius i, per tant, la gestió queda en suspens i pendent de la formació del nou govern espanyol.
Deu diputats declaren avui per l'assetjament per part d'indignats a les portes del Parlament el juny passat.
Ernest Maragall, Montserrat Tura i Marina Geli del PSC, Jordi Turull, Santi Vila i Gerard Figueres de Convergència i Unió o Joan Boada d'Iniciativa són alguns dels diputats que més van patir aquest assetjament dels indignats i algun fins i tot va ser agredit. Tots aniran a la seu de l'Audiència de Barcelona, just al costat del Parc de la Ciutadella, on es van produir aquests fets, i el president de la Generalitat, Artur Mas, farà la seva declaració per escrit.
Us expliquem també que la presidenta del Parlament de Catalunya va rectificar ahir i va admetre que no té la potestat de prohibir determinades expressions com ara la d'Espanya ens roba.
Recordem que Núria de Gispert va prohibir als diputats de Solidaritat usar aquesta frase a l'última sessió plenària.
Miquel Iceta dona pràcticament per fet que l'alcalde de Terrassa, Pere Navarro, serà qui rellevarà José Montilla aquest cap de setmana en la primera secretaria dels socialistes catalans.
En declaracions a Catalunya Ràdio, Iceta creu que Pere Navarro és el qui pot aplegar una majoria a favor d'uns canvis. Ha afegit també que a partir d'una solidesa en el treball municipal ha aconseguit arrossegar moltes voluntats dins el partit i probablement hi acabi corresponent a ell encapçalar el partit. Recordem, aquest cap de setmana el PSC celebra el seu congrés.
I les empreses catalanes s'estan recuperant. Després d'un any, 2009, amb xifres molt dolentes, les vendes van augmentar l'any passat d'un 9%.
El 2010 les vendes van créixer, com dèiem, 9%, impulsades per les exportacions, que van recuperar el 10% que havien caigut i van arribar a augmentar fins al 30% l'any passat. Això s'explica perquè els països on exporta Catalunya s'estan recuperant més ràpidament. Les vendes cap a la resta d'Espanya s'han recuperat un 4%.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest matí. Les Corts espanyoles, el Congrés i el Senat van quedar constituïdes ahir al matí després que van escollir-se els seus presidents, els diputats i senadors que formen part de les respectives meses. Tots els parlamentaris, en qualsevol dels casos, van jurar o van prometre els seus càrrecs.
En el seu discurs, el president del Congrés dels Diputats, Jesús Posada, ha demanat als diputats col·laboració i també ha apel·lat al diàleg i al consens perquè els partits busquin solucions compartides per fer front als greus problemes amb què comença la desena legislatura de la democràcia. Per fer front precisament a la conjuntura actual, ha manifestat que aquesta feina no pot ser només d'un grup, per nombrós que sigui en referència al Partit Popular, sinó de tots, i ha citat precedents en què hi ha hagut aquest consens com en l'etapa de la transició.
després de retre homenatge als seus predecessors, Jesús Posada va agrair la confiança dels diputats i va manifestar que la promesa comporta uns valors que són de tots, i va recordar Federico Trillo quan l'any 96 va dir que la Constitució ha de ser un punt de trobada.
I d'altra banda, el nou president del Senat, Pío García Escudero, s'ha compromès a facilitar el diàleg entre els grups parlamentaris per reformar el Senat per tal de fer efectiva en la seva totalitat la funció de representació territorial que li atorga la Constitució. En el seu discurs d'investidura, Pío García Escudero ha recordat també que la Constitució dona a la Cambra Alta una estreta relació amb l'Estat de les Autonomies que s'ha materialitzat plenament des de l'any 1978, però no en el Senat.
I els diputats de l'Esquerra Abertzale Basca a Mayur estan convençuts que tindran grup propi finalment al Congrés.
La coalició Abertzale ha assegurat que aconseguirà formar grup propi després d'obtenir 7 diputats el passat 20 de novembre, encara que per fer-ho haurà de renunciar a integrar-hi el diputat de Navarra. Fonts de la coalició Abertzale han explicat que aquest diputat de Navarra, José Ramón Cuadra, no va assistir a la Constitució de les Corts ahir per motius personals i va afegir que aquesta absència permetrà a Mayur poder formar aquest grup propi. Això ja que és l'únic dels 7 diputats que no va aconseguir el 15% dels vots a la seva circumstància. Conscripció, condició per formar grup propi si n'obté un 5% dels vots en el conjunt de l'Estat.
I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, es va declarar ahir en el judici contra ell absolutament innocent de les acusacions d'haver rebut vestits de mans dels responsables del cas Gürtel de corrupció.
I l'antic número 2 del PP al País Valencià, Ricardo Costa, també es va declarar innocent i tots dos van rebutjar l'acord de conformitat. Camps va dir que mai va conèixer Francisco Correa ni Pablo Crespo. Es va negar també a respondre les preguntes de l'acusació particular exercida pel Partit Socialista del País Valencià.
Tres minuts i serà un quart de nou. En plana internacional, un home armat amb fusell, revòlver i granades va causar ahir almenys 5 morts, incloent-se ell mateix, i més d'un centenar de ferits, segons l'últim balanç, encara no oficial, d'un atac que es va produir al centre de la ciutat belga de Lieja.
L'assaltant ha disparat contra la gent que hi havia a la plaça Saint-Lambert davant de la Fira de Nadal i del Palau de Justícia i ha llançat també 3 granades. L'agressor ha estat identificat com un home de 33 anys que estava en llibertat condicional, tenia antecedents per possessió d'armes i drogues i havia de comparèixer aquest mateix dimarts davant la policia. Es descarta, per tant, la hipòtesi que es tractés d'un atemptat terrorista o actués en col·laboració amb altres persones.
Més temes. La bandera palestina ja oneja a la seu de la UNESCO de París.
La hissada de bandera s'ha fet en una cerimònia simbòlica en què ha sonat l'himne palestí en presència del president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, així com de la directora general de l'organització, Irina Bokova. L'Organització de l'ONU per la Ciència, la Cultura i l'Educació va acceptar com a membres de ple dret als palestins fa tot just unes setmanes. En la votació, els palestins van aconseguir el suport de 2/3 parts dels integrants de l'organització.
I també és notícia, per cert, que Palestina vol demanar, coincidint amb aquesta admissió a la UNESCO, que la Basílica de la Nativitat de Betlem, on va néixer, segons la tradició, Jesucrist, sigui declarada per la UNESCO mateixa Patrimoni Mundial de la Humanitat. I canviem de qüestió. Un incendi declarat aquesta matinada en una residència de gent gran de Marsella, al sud de França, ha causat la mort de 6 jubilats per intoxicació.
El foc ha començat en una habitació del tercer pis a la residència Léanemoné i ha estat controlat per una brigada de bombers que també han ajudat els ferits.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esport, Celta i Espanyol es jugaran el pas a 8ens de final de la Copa del Rei a l'estadi de Cornellà al Prat la setmana vinent, després que ahir, a Vigo, el resultat va ser d'empat a 0. Els dos equips hauran de tenir més encert de cara a porteria si volen seguir en el torneig.
I d'altra banda, el Real Madrid va guanyar per 0-2 al camp de la Pontferradina, un triomf que li serveix per encarrilar la seva classificació a 8ens de final de la Copa del Rei. Callejón en la primera part i Cristiano Ronaldo en la segona van ser els autors dels gols. I a Riazor va tornar a arribar la màgia del Depor, que va fer un partit excel·lent davant un Llevant, el que va derrotar per 3-1. I finalment el València no va passar de l'empat a 0 davant el Cádiz.
I avui comença pròpiament el Mundial de Clubs amb un partit de les semifinals, el primer, entre el Santos i el Kashiwa Reysol del Japó. El Barça s'entrenarà abans i demà, recordem-ho, juga davant de l'equip qatarià de l'Assad.
I acabem amb un apunt del Barça perquè l'equip alemany del Wolfsburg ha anunciat la fi de la seva relació contractual amb el bielorrus Aleksandr Gleb, que tornarà al seu club d'origen, per tant, al Barça a començaments d'aquest any. Tot i això, els continus problemes musculars del bielorrus n'han estat el principal motiu d'aquesta sortida del club alemany.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
I completem el nostre informatiu. La Jornada Mundial de la Joventut Rio de Janeiro 2013 es farà del 23 al 28 de juliol, segons es va anunciar ahir des de la Santa Seu. La data, ja oficial, s'ha decidit durant una reunió aquests dies entre el Consell Pontifici per als Laics i una comissió del Comitè Organitzador Brasiler, present aquests dies a Roma, com dèiem, concretament des de dilluns, per tractar diverses qüestions sobre l'esdeveniment, entre elles l'elecció d'un logotip.
El bisbe de Sant Feliu de Llobregat va presentar ahir davant un conjunt de sacerdots els materials per a l'elaboració d'un nou objectiu per a la diòcesi aquest proper any. A més de la prioritat de l'evangelització, Sant Feliu es planteja el creixement en la consciència i el compromís social dels cristians, que implica més un component personal. Les pautes per a l'objectiu diocesà van arribar als preveres durant un recés d'advent que predica el bisbe emèrit de Girona, Carles Soler, a Vilafranca del Penedès.
Passa un minut d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el govern català alerta de retards en les pagues de funcionaris. El periòdico, batalla judicial i política per salvar 759 milions. El Punt Avui, Espanya ens roba i entre parèntesi, i ara ja es pot dir, referint-se d'una banda als diners que deu l'Estat a Catalunya i a la rectificació de la presidenta del Parlament. Diari Ara, un Nadal amb la caixa buida, referint-se als problemes de tresoreria a la Generalitat.
Repassem altres portades. Comencem amb el diari El País. Camps declaren el judici que va pagar els vestits, però no aporta proves. Público, els meus conciutadans voldran que vagi ben vestit. Declaracions també de Camps. El Mundo, Urdangarín va utilitzar una fundació per nens discapacitats per evadir diners a Belize. L'ABC amb una fotografia dels Reis. Titula, ben en temps molt durs, però hem de guanyar l'atur. I La Razón, també sobre la Constitució de les Corts, titula, tots amb el rei.
Cada dimecres, al primer cafè, cap a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini del balneari de Rocallaura. Naturalment, cada dimecres, cap a 2:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Aniria de concert cada dia. Durant tot un any arribaria d'hora a la cafeteria de la uni per lligar-me les de segon. Aniria a veure les pel·lis de Hollywood al cinema que em vingués de gust.
Participa al sorteig de 175 abonaments de bus i metro. Entra al Facebook de TMB i explica'ns què faries si et toqués un any de transport. Apunta't a jotambé.tmb.cat. A Barcelona, TMB és el que ens mou.
Aquestes festes regala la nostra història. Editorial Casals presenta el còmic Mallorca 1229 Jaume el Conqueridor, d'Oriol García Iquera. I a més, en la mateixa col·lecció, Corpus 1640, Pallars 1487, Barcelona 1714 i Guifré 897. Més informació a editorialcasals.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts i mig d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Sens dubte, el més important a aquesta hora és l'accident que s'ha produït a la Ronda de Dalt a l'altura de Diagonal. Hi ha un carril tallat en sentit Llobregat i molta atenció, perquè parlem de cues que arriben de punta a punta en aquesta Ronda de Dalt, cues des del Nus de la Trinitat fins a Diagonal, sentit Llobregat. Per tant, si podeu, eviteu aquest accident, aquesta Ronda de Dalt, com us dèiem, en sentit Llobregat. En direcció contrària, per la gent que s'atura a veure el punt de l'accident, també hi ha aturades entre Esplugues i Diagonal. En fi, un matí complicat en aquesta Ronda de Dalt, però sobretot, com dèiem, en sentit Llobregat. A banda d'aquest accident, a l'altura de Diagonal, a la resta de vies hi ha aturades, però són les que toquen en plena hora punta, vies que envolten Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables per desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. El més destacable de la previsió meteorològica d'aquest dimecres, doncs, m'he donat per les temperatures. Unes temperatures que hores d'ara han pujat i de valent a pràcticament tot el país, fruit bàsicament del vent de ponent que ha estat bufant durant tota aquesta nit i matinada i que ha fet que les temperatures, segons el lloc en què ens trobem, segons els llocs concrets de Catalunya, han pujat fins a 8 o 9 o fins i tot 10 graus respecte a la jornada d'ahir. Ara mateix, per exemple, estem parlant de temperatures a voltant d'entre 12, 13, 14 graus a la ciutat de Barcelona, també entre 12 i 13 a la de Girona, al voltant dels 5, 6 graus a la de Lleida i entre 14 i 15 graus a la de Tarragona. Són temperatures, evidentment, molt més altes que no pas les d'ahir a aquesta hora i esperem que al llarg d'aquesta jornada doncs, l'ambient doncs, sigui no tan fred com les jornades precedents. Això sí, al llarg d'aquest dimecres, però sobretot de cara a dijous, les temperatures tornarien a baixar i és que arriba una nova pertorbació que obrirà les portes a una nova baixada de les temperatures. Cal destacar que per el que fa a l'estat del cel continuarem dominats per aquests núvols, per aquest cel entrenyat per núvols alts i mitjans que en principi només comportarien alguna dèbil precipitació a punts del Pirineu entorn als 1.300-1.400 metres al final del dia. Al matí la cota estaria situada una miqueta més amunt. Insistim que seran precipitacions molt febles i restringides a l'àrea del Pirineu, tot i que al final del dia no es descarta algun petit ruixat a punts del litoral i prelitoral, bàsicament de Girona i nord de Barcelona. De cara als propers dies, sembla que es confirma la davallada sensible del termòmetre, sobretot de cara al cap de setmana. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La decisió de la Generalitat de portar el govern espanyol als tribunals pels 759 milions de la disposició addicional tercera de l'Estatut, mesura anunciada ahir pel portaveu Francesc Homs, ha provocat ja tota mena de reaccions. Mentre PSC, Esquerra i Iniciativa han mostrat el seu suport al contenciós administratiu, el PP considera que no és prudent, tot i que també ha exigit contundència per obtenir aquests diners. El govern en funcions, presidit encara per Zapatero, ha dit que no pagarà aquesta quantitat i queda, doncs, en mans de Mariano Rajoy fer-ho abans que s'acabi l'any. Si no, com dèiem, el govern català portarà Madrid als tribunals. Comentem aquesta notícia avui amb Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya, diputat de Convergència i Unió i regidor a Terrassa. Senyor Rull, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què comporta aquesta mesura? És necessària com a pressió perquè almenys Rajoy sí que es comprometi a pagar aviat aquests diners?
No, és imprescindible per evidenciar davant de l'Estat i davant dels mateixos ciutadans de Catalunya quina és la situació. I davant d'un incompliment tan greu, tan flagrant, estem parlant no només d'una partida que ja estava prevista en els pressupostos generals de l'Estat del 2011, sinó amb diversos elements signats i rubricats per l'Estat i que suposa unes dificultats de tresoreria extraordinàries per a Catalunya. Per tant, Catalunya ha de poder utilitzar tots els instruments de defensa dels interessos propis de la institució i del conjunt de la ciutadania, i hem decidit endegar aquestes dues vies. Una és aquest recurs contenciós administratiu i l'altra és l'eventual, diguem-ne, possibilitat de recórrer les instàncies europees justament per reclamar que es compleixin aquests compromisos, que són compromisos polítics i compromisos jurídics de l'Estat.
Perquè ens entenguem, el procés que s'obriria a partir de l'1 de gener amb la presentació d'aquest contenciós administratiu per reclamar els diners requereix un temps raonable, és molt llarg? Fins
no, clar, malauradament, aquesta és la pregunta, no? Malauradament, sí. La justícia a l'Estat espanyol, diguem-ne, no es caracteritza per la seva celeritat, no? I menys en l'àmbit contenciós administratiu. Però aquesta és una peça important de pressió jurídica i de pressió política. Hi haurà d'haver dos tipus de negociació. Una serà tota la via estrictament jurisdiccional i l'altra seria la via política. Aquí el Partit Popular històricament sempre ha demanat que es compleixin les previsions en relació a les transferències de recursos. I, per tant, diguem-ne, hi hauria una via que seria molt més ràpida, molt més directa, que és que una de les darreres decisions que adoptés el govern Zapatero fos aquesta. Això ja és molt, molt difícil, perquè tindrem govern nou la setmana que ve, però en aquest Consell de Ministres d'aquest divendres hi podria haver la possibilitat que el govern Zapatero d'una vegada per totes compleixi en Catalunya. L'altra opció seria que Rajoy, doncs, tan bon punt prengués possessió, doncs acordés de fer aquesta transferència. I, evidentment, hi ha aquesta mesura de força que és recórrer a través de la justícia. Hi ha aquests tres elements que poden anar en paral·lel.
Ahir, després d'una reunió amb Rajoy, Josep Antoni Duran Lleida, després de la Constitució del Congrés dels Diputats, va dir que Rajoy li havia comentat que volia esperar a conèixer exactament el grau d'incompliment. Tot això ens pot permetre mantenir l'esperança que Rajoy sí que donarà via a aquest ingrés de 759 milions per Catalunya?
No, l'hauríem de poder mantenir. Pensi, per exemple, que la setmana passada, no, el Parlament de Catalunya vam votar pràcticament per unanimitat que hi hagi aquesta transferència de recursos. Pensi que l'any que ve l'Estat espanyol, més enllà del dèficit fiscal al qual ens té abocats, que cada any perdem un 10% de la nostra riquesa, té dos deutes explícits pendents. Un són 1.450 milions d'euros del Fons de Competitivitat, que nosaltres vam demanar al govern Zapatero que ens els transferís aquest any i s'hi ha negat. I l'altre són aquests 750 milions, diguem-ne, pendents a la disposició addicional tercera, perquè ens entenguem. Són diners que s'haurien d'haver invertit en infraestructures, l'Estat espanyol no compleix, hi havia un acord pel qual tot allò que no fos capaç d'invertir en un any es mantingués en una bossa i al cap de dos anys es transferís a la Generalitat. I això tampoc no ho ha fet, i per tant tenim, pensi, tot aquest deute extraordinari. I Catalunya, mentrestant, ha d'afrontar uns ajustos, unes retallades que són extraordinàries. Clar, aquest és el problema. El problema de fons és que tenim unes dificultats molt, molt greus de tresoreria en aquests moments.
Hi ha alternatives, de moment. Per...
Clar, alternatives n'hi ha poques, i això és el que també hem d'afrontar. Que vol dir que a l'hora de poder pagar les nòmines, per exemple, als treballadors de la Generalitat, o poder garantir, diguem-ne, que els interins puguin fer determinades hores o de transferir recursos per determinats serveis a la Generalitat, aquests diners no els té. Mm-hmm. Aquests diners no els té. I, per tant, no és una qüestió de més a més, sinó que és una qüestió essencial, fonamental, pel dia a dia de l'autogovern de Catalunya. I el més greu és que Zapatero ho sap, ho coneix, sap que no transferint aquests diners deixa la Generalitat en una situació de precarietat extraordinària. No per no poder fer coses, sinó perquè ja amb el dia a dia tot allò relacionat amb tresoreria, totes aquelles transferències directes que s'han de fer no es poden fer. Aquest és el problema de fons. Uh-huh. I en d'altres casos hem tingut incompliments que el que feien és que una carretera es pogués retardar en la seva execució o eventualment una determinada infraestructura escolar, posem per cas. Però ara estem parlant del dia a dia. Uh-huh. Estem parlant de despesa corrent. Aquesta és la gravetat del tema. Uh-huh. I torno a insistir, Salgado i Zapatero ho sabien perfectament. I Chacón ho sabia perfectament, que no transferien aquests recursos no debilita l'autogovern de Catalunya, pràcticament el fa inviable en aquest final de l'any 2011. Aquesta és la gravetat del tema.
Moltíssimes gràcies, senyor Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament de Catalunya, per haver-nos atès. Malgrat la gravetat, esperem que es pugui resoldre aviat aquest problema econòmic. Bon dia i fins un altre.
Molt bon dia, fins un altre, gràcies.
8:45, moment de recuperar en titulars l'última hora informativa i després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. La Generalitat portarà el govern central als tribunals per l'impagament per part de l'Estat dels 759 milions d'euros de la disposició addicional tercera de l'Estatut. El secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull, acaba d'afirmar en aquest programa que es tracta d'un incompliment tan greu i flagrant que suposa unes dificultats de tresoreria extraordinàries per a Catalunya. També ha explicat que el govern estudiarà dues vies, el recurs contenciós administratiu i una eventual possibilitat de recórrer a les instàncies europees. 10 diputats catalans declaren avui a l'Audiència de Barcelona per l'assetjament per part dels indignats a les portes del Parlament de Catalunya el passat 15 de juny. El president de la Generalitat, Artur Mas, farà la seva declaració per escrit. La policia belga ha trobat el cos d'una dona assassinada a la casa de l'autor de l'atac indiscriminat ahir a la plaça Lambert de la ciutat de Lieja. Per tant, són 6 les víctimes mortals, entre ells el propi homicida. I en esports, Celta i Espanyol es jugaran el pas als vuitens de final de la Copa del Rei la setmana que ve a Cornellà al Prat. Després del 0-0 ahir en l'anada, el Real Madrid va guanyar 0-2 al camp de la Pontferradina i, per tant, té la classificació més a prop. I el Barça es torna a entrenar avui al Japó per preparar les semifinals de demà del Mundial de Clubs. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Saps què? L'èxit educatiu dels nens comença a casa i cal educar-los amb actituds que els ajudin en el procés d'aprenentatge. Fer-los anar a dormir d'hora, sortir puntuals i ben esmorzats de casa o planificar el seu temps és tan important com poder comunicar-s'hi i saber els seus interessos acadèmics. Hem de procurar que els nens facin els deures cada cop de forma més autònoma i farem que apliquin a la vida diària allò que han après a l'escola. I és que pares i escola tenen un mateix objectiu, l'èxit educatiu del fill. Per això cal tenir un contacte periòdic amb els tutors. Trobareu més informació, orientació i recursos al web Família i Escola. Saps què? Per a la formació dels fills, la complicitat i la sintonia entre escola i família és indispensable. Generalitat de Catalunya.
Vet aquí una vegada una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum, les botigues de regals màgics i la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Feliç Barcelona.
Mira tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Barcelona és Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Tu crees el Nadal. T'encanta sorprendre amb regals de moda. I al Corte Inglés els tenim tots amb quelcom molt especial per tu.
Ara i fins al 22 de desembre tens un 30% de descompte en milers de peces de moda, llenceria, accessoris i sabateria per dona, home i nens.
Un descompte així et resol molts regals.
Avança't. Regala Nadal al Corte Inglés.
Aquest diumenge obrim.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Thank you. Passen ja 5 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui comptem amb la presència aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel a Barcelona de Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
També comptem avui amb l'advocat i membre del Consell de Direcció del Partit Unió Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana. Senyor de Veciana, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I avui des de Girona, des de l'estudi del Bisbat gironí, ens acompanya l'advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats, Josep López de Lerma. Bon dia, senyor López de Lerma.
Molt bon dia a tots.
Bé, ahir precisament es constituïa el Congrés i també es constituïa el Senat en una sessió que vostè, senyor López de Lerma, segur que ha viscut, em sembla que en més d'una legislatura, no?
Sí, en nombroses legislatures, sí.
Sí. És un moment així institucionalment fort i potser poc rellevant pel que fa a l'operativitat política, però vaja, és un tràmit que s'ha de fer, és una sessió important, no? Solemne, també.
Sí, és una sessió important, és la constitució de les noves Corts, Congrés dels Diputats i del Senat, apareix com una sessió de tràmit, de fet, podríem dir que sí que ho és, però esclar, no és només la Constitució, sinó l'elecció dels membres que governaran les dues cambres i, per tant, el conjunt de les Corts Generals.
Doncs en parlarem d'aquí a uns minuts del que va donar de si aquesta Constitució de les cambres de les Corts Espanyols, que és, de fet, el que elegim els ciutadans. Després, indirectament, també elegim el president del govern, però això ho elegeixen els diputats que hem elegit. Per tant, el sistema parlamentari dona molta força a aquestes cambres. Senyors, la Generalitat portarà el govern espanyol als tribunals pels 759 milions de la disposició addicional tercera de l'Estatut. Ens acaba de dir Josep Rull, secretari tercer de la Mesa del Parlament, que la Generalitat comptava amb aquests diners ja aquest any, amb la qual cosa això és greu perquè, diu, afecta la despesa corrent i, com va dir ahir el portaveu Francesc Homs, pot fer perillar alguns pagaments, especialment pagaments a proveïdors. Aquesta situació, que és greu pel que se'ns diu des del govern, potser és important que es resolgui, però no sabem si amb aquesta decisió de la Generalitat es podrà resoldre aviat. Com ho veuen, senyors? Qui vol començar?
Jo em faria por. Jo crec que això és qüestió gairebé com d'especialista, perquè el ciutadà del carrer no arriba a entendre realment què estem arribant a discutir. Em faria por que això servís d'excusa pel compliment de les obligacions, o que fos motiu per excusar més retallades en temes importants com és ensenyament i sanitat. Francament, jo crec que el millor com s'han de resoldre aquestes qüestions quan no hi ha acord són els tribunals. Per tant, no em sembla malament que la Generalitat ho porti als tribunals i que al final ho aclarim. I les versions que es donen pel govern del PSOE i la Generalitat i els grups que li donen suport, curiosament també el PSC, són tan diverses que al final tens dubtes racionals de qui té realment la raó i, per tant, davant d'aquesta situació, crec que en els tribunals és lo raonable.
Uh-huh. Senyor Pallarès?
Jo crec que s'ha trigat una mica massa. Jo crec que si es volia tirar per aquest camí ja s'hagués tingut de tirar des d'un bon principi. Vull dir, no esperar final d'any. Jo no sé quin és el propòsit, però jo em sembla que també hi ha un propòsit, com ha dit el Ramon, bastant clar d'amagar, de justificar retallades i de justificar retardaments de pagament. No ho veig gens clar.
Uh-huh. Senyor López de Lerma, hi està d'acord o té algun altre punt de vista?
No, a veure, a mi el que m'estranya és que no es publiqui de manera més que suficient què diu la disposició addicional, aquesta famosa, no? Uh-huh. Perquè aleshores estem fent un debat sobre quelcom que es desconeix, no? I en quins termes està redactada. Si la meva memòria no em falla, i podria fallar-me, aquesta disposició addicional fa referència a obra pública que havia de fer el govern central dins de Catalunya. I no sé els motius que aquesta obra pública se pot transformar en diner que es transfereix, però que entenc que es transferiria a la Generalitat de Catalunya, diguem-ne, en sentit finalista, és a dir, per obra pública, no per despesa corrent, com acabem d'escoltar per part d'un distingit membre de la Mesa del Parlament de Catalunya. Primer punt. Segon punt, jo tampoc acabo d'entendre allò que va publicar La Vanguardia fa uns quants dies, aquella mena d'acord, perquè no entenc les coordenades en què es donen aquest acord que es va publicar, ni tampoc el contingut d'aquest acord. Per tant, aquí estem fent un poti-poti, no? I tercer punt, des de la vessant del contenciós administratiu. És la primera vegada que sento que un govern autonòmic porta en el govern central en els tribunals, que no és el Tribunal Constitucional, sinó en els tribunals ordinaris, en aquest cas un contenciós administratiu. Per què? Jo veig més motivació política que no pas motivació jurídica, perquè si ens traslladem a la llei de la jurisdicció del Tribunal del Contenciós Administratiu, només el pot portar per inactivitat del govern central. I mentre això, si és que és acceptat, atès que aquesta partida es troba en els pressupostos generals de l'Estat, aprovat per un altre poder, que és el legislatiu i no l'executiu, en el cas d'acceptar-se hauria de ser per la via de la inactivitat. Què podíem trobar-nos? Que d'aquí una pila d'anys, un piló d'anys, el tribunal digués, doncs sí, hi ha hagut un... hipòtesis més diguem-ne, més favorable a les tesis de la legalitat. Sí, hi ha hagut una inactivitat. No s'ha produït aquesta transferència. Facin el favor de produir-la. Home, la veritat és que em sembla que s'ha escollert una via que és, com diem els de Sant Feliu de Guíxols, jo soc de Sant Feliu de Guíxols, que sí. És, en comptes d'anar directament cap a Girona, que quasi és línia recta, agafem la carretera de Tossa de Mar, que hi ha 365 revolts fins a arribar a Tossa, i de Tossa n'hi ha gairebé un centenar fins a arribar a Girona, no? És a dir, em sembla que s'ha buscat una via que... publicitàriament, bé, no nego que donarà per molt, però que no l'entenc, aquesta via.
Sí, ha reconegut Josep Rull que és més una mesura de pressió, també, no? Per intentar...
Clar, és que sí, deu ser una mesura de pressió, però és que el govern de Catalunya hauria de mesurar les mesures de pressió. Uh-huh. I què és això de traslladar a les autoritats europees un conflicte intern entre una comunitat autònoma i el govern de l'Estat, si la Unió Europea està integrada per estats i els subjectes que tenen dret en l'àmbit internacional són els estats i no les comunitats autònomes? És que no hi entenc res. La veritat és que és un pastís que jo no sé com s'ha confeccionat i en quina pastisseria.
El veig crític amb els seus antics correligionaris polítics, en aquest cas els que governen
Home,
Catalunya.
Home, és que la veritat és que no m'agrada que m'enganyin. Sí. I entenc que enganyar per enganyar només porta, que és el que està portant en aquest país, a més de la crisi, que això ja és més que suficient, a una desesperança total i brutal i una confrontació amb Espanya permanent. És que no ho entenc. Quan després les balances comercials resulta que bueno, aquí hi ha un pes important d'Espanya a la balança comercial de Catalunya. És que no ho entenc perquè no se recerca un espai d'entesa i no de conflicte permanent. No ho entenc. La veritat és que no ho entenc.
De tota manera, sí que és veritat que bona part dels catalans veuen bé que es rebin aquests diners tenint en compte la situació que tenim.
Jo no dic que no. Si aquests diners són per a infraestructures, com és que s'explica que no es pot arribar a finals d'aquest mes per fer els apagaments de la despesa corrent que són els funcionaris? És a dir, s'estan invertint els termes?
També perquè la situació econòmica, la caixa de la Generalitat està complicada pel dèficit acumulat, per moltes raons.
Segurament, però és que també segurament no s'han fet les previsions de despesa corrent necessàries. Escolti, aquests diners, quant temps fa que es deuen? Entre cometes, deuen.
Mm-hmm, clar.
Doncs, escolti, no hem volgut dir res fa uns mesos perquè estaven en precampanya electoral, després perquè estaven en campanya electoral, després perquè estaven en postcampanya electoral, i ara que se'n va un govern i arriba un altre, posem sobre la taula un paquet que fa no sé quants anys està penjat, no? Mm-hmm. No ho entenc, la veritat és que no ho entenc.
També els diners són un bé fungible, com vostè sap, i això vol dir que bé, aquests diners per infraestructures potser es poden utilitzar ara per altres coses, però bé...
Si són finalistes, que ho són, no es poden utilitzar. Llavors sí que es violenta la llei.
Doncs li agraïm les puntualitzacions i els punts de vista que ens ha donat el senyor López de Lerma. Més opinions?
Sí, i únicament, bueno, jo crec que la solució la té el PP ara. O sigui, ara tindrem un canvi de govern entre el senyor Mariano Rajoy. El PP diu que està a favor d'aquest pagament, per tant, suposo que el senyor Rajoy complirà amb el que el PP a Catalunya diu. Jo crec que la solució és aquesta. Ara, si Convergència i el PP estan en converses, que sembla ser doncs, que ells va reunir el senyor Rajoy amb el senyor Duran i Lleida, doncs això pot donar aquesta solució. Si realment, ara em preocupa el que diu el senyor López de Lerma, que realment la intenció no és precisament doncs, plantejar una qüestió d'ordre jurídic, sinó és una qüestió d'ordre polític, i seguir aquest enfrontament, diguéssim, aquesta tensió entre la Catalunya i Espanya, bueno, és per generar excuses, doncs, diguéssim, d'ordre polític, tant per retallades com per mantenir el capital polític de Convergència, que es basa fonamentalment en això.
Recordin que el govern català ha anunciat aquesta mesura judicial si a finals d'aquest any no arriben els diners, però clar, ho ha fet adreçant-se al govern en funcions. Potser amb el govern nou, creuen vostès que pot replantejar la decisió? És revisable aquesta decisió? Si arriben a un pacte perquè aquests diners arribin, no sé, per dir alguna cosa, a l'abril o més tard...
Això veurem si Ciu s'absté
sí.
en la investidura del senyor Rajoy. I si el senyor Rajoy, en la segona intervenció, deixa caure que, evidentment, tot allò que es deu a la Generalitat, entre cometes es deu, serà atorgat. I seria l'excusa fantàstica per fer una abstenció, que és el que li demana el senyor Rajoy en el senyor Duran ahir.
El fons de competitivitat, també tenim aquest pagament de més de 1.400 milions d'euros. Senyor Pallarès, perdoni.
No, pràcticament jo crec que s'ha dit, s'ha apuntat el que s'havia d'apuntar sobre aquest tema, jo crec que ja queda poc
està d'acord.
Ara sí, sí. Que autènticament les coses poden canviar i donde digo, i demà o després de la investidura tot això pot canviar moltíssim. De totes maneres, també el PSOE també té un interès, que aquests 159 milions de pessetes...
D'euros,
sí. De pessetes
seria molt poc. Xifra,
seria galerilla avui en dia. Doncs bé, això de tindre-les o no tindre-les, és a dir, de sortir els balanços com que estan a dintre la caixa, a sortir com que han sortit de la caixa, també és a l'hora d'entregar els comptes... una candidata important.
És significativa, però, senyors, tenint en compte que vostès tenen visions crítiques, la unanimitat, o gairebé unanimitat, l'alt nivell de consens de suport a aquesta mesura. L'antic tripartit ha dit que fa bé el govern català d'interposar, d'anar als tribunals, vaja. Fins i tot Iceta va dir que estava dolgut amb el PSOE.
Bueno, jo crec que també és això, la qüestió del ser políticament correcte. El que he sentit avui el senyor López de Lerma, francament li agraeixo molt l'explicació, perquè la gent del carrer no coneixem, diguéssim, l'intríngulis d'aquestes qüestions, i aquí a Catalunya es veu que posicionar-se amb una actitud crítica i raonable és contrari a Catalunya. Jo crec que les coses s'han de plantejar tal com són, i aquesta unanimitat no neix de precisament de plantejaments doncs, de correcció política o jurídica, sinó de buscar aquesta unanimitat del políticament correcte a Catalunya, que és plantejar aquest dualisme de Catalunya i Espanya.
També, senyors, em reconeixeran vostès que malgrat el que diuen, molts catalans estan sensibilitzats pel tema del dèficit fiscal, perquè, bé, entre cometes, si em permeten aquesta paraula, de l'Espanya ens roba, potser vostès no ho dirien així, però sí que hi ha aquesta sensació.
Jo ho diria pitjor, però bueno.
Bé, el senyor Pallarès potser sí que s'apuntaria.
Estem parlant de 750 milions d'euros.
759, perdó.
659. Sí. Aquesta setmana vam saber que l'ACA s'havia gastat un milió d'euros en dietes, és a dir...
L'Agència Catalana...
Sí, sí. Que el Bicing, a Barcelona, té un dèficit de 15 milions d'euros. És a dir, que a vegades estem centrant-nos en qüestions que com aquestes, que els donem molta importància, i qüestions menors, que moltes vegades diuen que és el xocolata del lloro, puja molt més que tots aquests imports. Per tant, a vegades és una qüestió de distreure el personal en qüestions secundàries, quan realment les retallades tindrien que fer en qüestions no substantives, com són les dietes de molts organismes i entitats, o en qüestions no fonamentals, penso en aquest cas amb el Bicing, que poca broma ens costa als barcelonins 15 milions d'euros anuals.
Uh-huh. Sí. I després, per exemple, a partir del dia 19, se suspèn doncs, l'autobús, per exemple, el B22, que va des de, pràcticament des de Montgat, des de Badalona, recull tota la gent de Badalona, recull tota la gent de Santa Coloma, recull tota la gent del Bon Pastor i de Sant Andreu, i Sagrera, i els porta a l'Hospital de Sant Pau. Amb l'excusa de que no és rendible la línia d'autobusos, la suspenen, i, a més de suspendre-la, diuen que la gent agafi el metro. El metro, per anar des d'aquests puestos a l'Hospital de Sant Pau, s'ha de fer un transbordament que no està adaptat per persones amb mobilitat reduïda. Llavors, què tenen de fer? Agafar un taxi?
Sobre això podríem dir moltes coses, evidentment, i denunciar les coses injustes. Els agraeixo que ho facin, però vaja, per centrar-nos i no desviar-nos. López de Lerma parlava abans, senyor López de Lerma, m'ha semblat molt oportú, de la necessitat de no confrontar-nos des de Catalunya permanentment a Espanya, però vostè coincidirà amb mi que hi ha una sensibilitat molt gran entre els catalans sobre el tema del dèficit fiscal i sobre aquestes coses. Com gestionar la situació, aleshores? Ja que no hem de buscar la confrontació permanent.
A veure, jo sempre soc partidari de buscar zones de complicitat i no zones de conflictivitat.
Sí.
Perquè és que, si no, anem molt malament, no? És més, trobar-nos en zones permanentment de conflictivitat dona lloc allò que ens acaba d'explicar el senyor Pallarès, el senyor de Bessianes, que són dos o tres qüestions no menors, que és, mentre tant no fem dissabte a casa, no endrecem la nostra casa com l'hauríem d'endreçar, i en aquells punts en què, doncs, escolti, aquest autobús que parlava el senyor Pallarès pot ser deficitari, no tinc per què dubtar-ho, però està prestant un servei públic necessari. El bicing no. El bici forma part d'aquest tipus de modes culturals que van apareixent i que van sempre suportades pels pressupostos públics. Per tant, la zona de conflictivitat jo sempre l'he intentat substituir quan estava en el Parlament en zona de complicitat. És l'única manera que podem arribar a solucionar qüestions. El dèficit fiscal. Algú pot explicar què vol dir això? Algú pot explicar allò que va votar el Parlament de Catalunya quan les eleccions generals ja convocades, en què consistia i quin era el resultat pragmàtic del mateix?
Vaja, el que saben el comú dels ciutadans és que el que paguem en impostos als catalans no se'ns retorna o no repercuteix positivament a Catalunya en un percentatge alt. Aquesta és la sensació que tenim els
no-entesos. Aquesta és una percepció, una percepció que té un fonament real, té un fonament real, és un fonament numèric. Què succeeix? Home, hauríem de posar els números sobre la taula i negociar-ho. Això es pot fer-se a través de l'actual Estatut d'Autonomia, on el Parlament de Catalunya, no les Corts Generals, varen posar en el primer article del títol del finançament la LOFCA, i llavors volen un sistema distint de la LOFCA que en el mateix Parlament de Catalunya mai s'havia fet, l'inclou. És a dir, estem a dintre d'unes contradiccions enormes. És a dir, estem tancant-nos a nosaltres mateixos i després diuen, no, escolti, com que no es reconeix l'error, això va ser un greu error, com que no es vol reconèixer, posem les culpes a l'altre costat. Home, no, escolti, les culpes a l'altre costat no. L'Estatut d'Autonomia del 79 no incloria la LOFCA, entre altres coses perquè la LOFCA no s'havia aprovat, però entre altres coses perquè, malgrat que la LOFCA, sistema de finançament comú, no?
Sí,
existeixi, la LOFCA no és una llei, és una llei prevista a la Constitució i a una reserva de llei, però que es deixa a la voluntarietat de les Corts Generals. Per tant, a través del sistema que ja estava en el 79, que és a través del sistema de l'Estatut, combinar Estatut i Constitució, on pot viure perfectament al marge de la LOFCA. Quan el Parlament de Catalunya cau en el parany d'incloure des d'aquí, des de Barcelona, del parc de la Ciutadella, no des de Madrid, en l'article primer, que Catalunya, la Generalitat, serà finançada d'acord amb la Constitució, aquest Estatut i la LOFCA, que és la llei que sorgeix de l'article que allí s'esmenta, doncs, escolti, doncs estem lligats. Estem lligats, i el problema és aquest. El problema és dir, escolti, ens vàrem equivocar, volem viure al marge com fan els navarresos i com fan els bascos, i el Parlament espanyol dirà, escolti, però si això va venir des de Barcelona, i vostès ho varen defensar.
Sí, vaja, que no, potser no es va afrontar del tot tot el desig, si és que hi era majoritari dels catalans, de tenir un concert econòmic, vaja. Un...
És que el problema, un dels problemes que tenim nosaltres és de que el Parlament de Catalunya és que té un complex d'inferioritat respecte de les Corts Generals, primer punt. I llavors es fa un estatut d'autonomia que multiplica, vaig fer els càlculs, per 122 o 123 o 140, no sé quants, vaig fer els càlculs en el seu moment, el nombre de disposicions que té la Constitució dels Estats Units de Nord-Amèrica. Sí. Només veient això...
Sí,
només veient
regulem, això. Volem regular massa cosa.
Exactament. Volem fer, fem uns reglaments en comptes d'una llei marc, que és l'Estatut, que és, diguem-ne, té una similitud amb les Constitucions. Doncs si Estats Units ha viscut en quatre articles i quatre esmenes durant algun segle i és la primera potència, potser que en comptes de posar adjectius una rere l'altra, que després ens condicionen a les interpretacions judicials, posem només alguns substantius i prou, i l'altre és joc polític.
Perdonin, senyors, perquè el temps és limitat. Avui compartim la tertúlia amb Josep López de Lerma, advocat i exdiputat, que ens acompanya des de Girona, també amb el membre del Consell de Direcció d'Unió, Progrés i Democràcia, Ramon de Veciana, i amb l'historiador Joan Pallarès. En els últims minuts, ja que abans... han comentat vostès que Convergència i Unió es podria abstenir en la investidura de Mariano Rajoy. De fet, sembla que això s'inclou en un pacte per concedir a Convergència i Unió un lloc a la mesa del Congrés. Per tant, donarien vostès per segur que Duran Lleida i els seus diputats no votaran almenys contra Rajoy en la investidura? I això tindria un valor en futures enteses?
Segur que sí. La política parlamentària va orientada en aquestes qüestions. Tu em dones un lloc a la mesa i et votaré o no et votaré o m'abstindré a la votació. D'altra banda, també Convergència necessita el PP a Catalunya. Convergència necessita el PP a l'Ajuntament de Barcelona. O sigui, hi ha moltes interaccions entre PP i Convergència i que això, al final, és un intercanvi de cromos i imagino que entre... deuen estar jugant, tenint totes les cartes a sobre la taula i sabent quins cromos es poden intercanviar entre ells.
Uh-huh. Senyor Pallarès?
No ho dubto. està tot pastelejat.
Vostè creu que hi ha un pacte o almenys un...
Home, és que si no hi és, autènticament seria molt sospitós si no hi és. Uh-huh.
Senyor López de Lerma, un pacte que, d'altra banda, pot ser convenient. Per exemple, per aquests diners que
jo diria que seria
aquí.
Intel·ligent. Seria intel·ligent per canviar de zona de conflictivitat a zona de complicitat. És que, esclar, si no inverteixes, no rendeix, no? Uh-huh. Per tant, jo crec que seria intel·ligent. A més, les urnes ens ho han posat fàcil. Hi ha hagut una majoria aclaparadora del Partit Popular, no? És cert que a Catalunya no s'han donat un altre resultat, sí. Això és igualment cert, però una abstenció... És un reconeixement a la voluntat sobirana del conjunt de l'Estat i, segona, home, et col·loques bé per ser el primer interlocutor, que és el que ahir va voler manifestar el senyor Rajoy, el meu soci, entre cometes, el meu primer interlocutor, és Ciu, no és el PSOE, que, bueno, escolti, entraran en una situació d'anys, diguem-ne, de reconstrucció interna.
Senyors, avui hem parlat molt de política en aquesta tertúlia i, malgrat que de matèria n'hi havia molta, sempre ens quedem amb ganes de parlar-ne més. Només un apunt per acabar en aquests dos minuts que ens queden. Tenim una notícia terrible que ens arriba des de Bèlgica. 5 morts i un centenar de ferits, un centenar llarg, 120, segons les últimes dades, és el balanç d'un atac al centre de Lieja, de la ciutat valona. Un home armat amb fusell va disparar indiscriminadament, també amb revòlver i granades. Ell mateix va morir i tenia antecedents per possessió d'armes i drogues. Trobar les claus suposo que és difícil.
Jo crec que l'única part positiva d'aquesta notícia és que és un crim d'un delinqüent no polític o no religiós, sí. Que és a vegades el que tens por darrere aquest tipus d'atemptats, que hi hagi una motivació política o una motivació religiosa. Crec que és un delinqüent
religiosa,
comú.
Religiosa, perdoni, malentesa en qualsevol cas, perquè les religions no estan per això.
No, però vull dir que pensava en l'islamisme, pensava en el terrorisme
islàmic. O el crim de Noruega, per exemple.
Exacte,
també.
Exacte, no? Però vull dir que afortunadament crec que és un delinqüent comú que em sorprèn la quantitat de mitjans que hi ha posat per fer aquesta matança i que es pugui tenir un senyor a la seva disposició, que és aquest armament.
Sí, aquest és el gran problema, no? Com portava aquestes armes, tenia les facultats mentals pertorbades, ens preguntem.
Això també ens passa aquí, ara estan jutjant el crim d'Olot de fa un any.
Sí.
Que, per tant, són coses que jo, mentre hi hagin armes de foc tan a l'abast, doncs serà, suposo, inevitable.
Uh-huh. Senyor López de Lerma, sí, ja per acabar.
La veritat és que jo m'inclino per creure que és un boig, que diem sí, en expressió col·loquial, no? Ara, el que apunta el senyor de Veciana, a mi també em va cridar l'atenció, no? És a dir, com és possible que aquest senyor tingui tot aquest armament que en principi l'hauria de tenir, i l'hauria de tenir, entre cometes, els exèrcits, no? El tenen els exèrcits, millor dit, i no pas un ciutadà, jo mateix no sabria a quina botiga anar-lo a comprar, tot això, per entendre-se, no?
Un gran repte col·lectiu de tota la societat, evitar que aquestes persones puguin fer aquests crims mitjançant l'atenció mèdica, si és que mentalment la necessiten, o altres mesures preventives que entre tots podem aconseguir. En tot cas, com més difícil sigui l'accés a les armes, millor. Això també podem dir-ho. No hi ha temps per més, però moltes gràcies, Josep López de Lerma, des de Girona, i des d'aquí, des de Barcelona, Joan Pallarès i Ramon de Veciana. Bon dia a tots tres.
Bon dia.
Ara són les 9, última hora informativa, els titulars que ens porta la Carolina Costa, després el comentari de Josep Maria